Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Nou rècord de venda de llibres per Sant Jordi. Se superen les xifres de l'any passat. Segons dades provisionals del Gremi de Llibreters de Catalunya, s'han venut títols per valor de 27 milions d'euros. La novel·la de Regina Rodríguez Sirvent, Crispetes de matinada, ha estat el títol més venut aquesta diada de Sant Jordi, segons les dates del mateix gremi. L'autora de Les calces al sol ha explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que, tot i que no li agraden les llistes de venda, sí que s'alegra d'haver compartit emocions amb tants lectors.
Quan ara m'he trobat amb totes les lectores i lectors que han vingut avui, compartim aquests moments tan intensos i aquestes emocions tan heavies que els han acompanyat en moments molt bons i molt dolents de les seves vides, i que, bueno, que aquest llibre que els ha ajudat d'alguna manera, pues, es vengui tant, doncs a mi em fa feliç, no?
Les paradetes de llibres també han tret fum amb El joc del silenci, de Gil Prat Sobarroca, i Passeig de Gràcia, de Roger Bastida. Entre els títols més venuts de ficció en català també hi ha No has estat mai sol, d'Albert Espinosa, i Prometeu de mil maneres, de Carles Rabassa. Notícies, Oriol Pujador.
Donald Trump ha anunciat aquesta nit en un missatge a la xarxa social Truth Social que l'alto al foc al Líban s'allarga 3 setmanes més. Això passa després que el president nord-americà s'hagi reunit a la Casa Blanca amb els delegats del país àrab i d'Israel. Poc abans de l'anunci, Hezbollah, que no participa en aquestes converses, havia atacat el nord d'Israel. De fet, la treva al Líban, anunciada fa una setmana, s'ha violat des del primer dia, i aquest mateix dijous bombardejos aeris i atacs amb artilleria per part d'Israel han matat 3 persones al Líban.
A Madrid, l'expresident espanyol Mariano Rajoy i qui va ser la seva mà dreta al PP, María Dolores de Cospedal, han negat tenir cap implicació en la trama Kitchen per espiar i robar informació a l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Al judici que es fa a l'Audiència Nacional, Rajoy s'ha desvinculat sense matisos de la caixa B del partit i ha negat haver destruït proves, com sosté Bárcenas.
Tiene conocimiento de que el señor Bárcenas fuera presionado, amenazado o intimidado por orden de los responsables del partido.
Eso es absolutamente falso.
El trànsit a la C31 entre Castelldefels i Gavà estarà tallat tota la nit. S'ha tallat fa una estona a les 10 i estarà interromput fins a les 6 del matí. El tall de circulació ha de permetre acabar les obres de construcció de la nova passarel·la de vianants a la zona de la Pava. En sentit Barcelona, el trànsit es desvia a la C31 pel carrer 18, seguint el passeig de la Tramuntana. Sentit Sitges, el desviament és pel camí de la Pava.
S'aclareix el camí perquè Paramount adquireixi Warner Brothers per 111.000 milions de dòlars. La Junta d'Accionistes de Warner ha aprovat la fusió i entregarà a Paramount els actius de la companyia, que inclouen les cadenes HBO i la CNN. Ara les dues empreses ho hauran de certificar abans de rebre l'aprovació del regulador per tancar la transacció després de l'estiu. La Fundació World Press Photo premia com la fotografia de l'any una imatge capturada per la fotògrafa nord-americana Carol Guzzi, de moment, en el moment de la separació d'una família per agents d'immigració dels Estats Units. La Fundació considera que la fotografia és un reflex contundent de les conseqüències de les polítiques migratòries de Donald Trump.
Així ho ha explicat la membre del jurat i directora de la Fundació Photography Social Vision, Sílvia Homedes.
En el cas d'aquesta fotografia feta de la Carol Guzzi, és migrants que estan precisament anant a cort per regularitzar els seus papers, o sigui, fent exactament allò que toca fer, no? I que la llei americana els hi permet. I són detinguts allà, o sigui, que hi ha com una doble injustícia, no?
El World Press Photo també ha guardonat fotografies que mostren el bloqueig de l'ajuda humanitària a Gaza per part d'Israel. Les fotografies premiades es podran veure al CCCB de Barcelona del 6 de novembre al 13 de desembre.
I als esports, l'Espanyol ha allargat a 15 les jornades consecutives de Lliga sense guanyar. Nova derrota de l'equip blanquiblau aquest dijous, 1-0, en aquest cas, al camp del Rayo Vallecano, amb un gol encaixat a les acaballes del partit i un penal desaprofitat al segon temps, quan encara anaven com a empat a 0.
A primera divisió també, jugats aquest dijous, 2 partits més, Llevant 2, Sevilla 0 i Oviedo 1, Villarreal 1.
Les proves mèdiques que ha passat Lamine Yamal aquest dijous han confirmat que es perdrà el que queda de temps temporada amb el Barça, però hauria d'estar a punt per disputar el Mundial de Futbol. El davanter blaugrana té un trencament muscular al bíceps femoral de la cama esquerra.
En bàsquet, segon partit de la setmana. A tot o res, el Barça de bàsquet a l'Eurolliga. El conjunt de Xavi Pasqual visita aquest divendres la pista del Mònaco en la segona eliminatòria de la repesca per accedir als quarts de final, amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
I a l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, l'entrenador de Lleida, Edu Amat, ha renunciat a la banqueta de forma imminent després de saber que el club li ha buscat un recanvi de cara a la temporada vinent. De moment dirigirà l'equip David Carrasco, ajudant d'Edu Amat.
Fins aquí les notícies.
Al final del Neolític ja s'havien establert les bases fonamentals de la nostra cuina tal com la coneixem.
El menú del caníbal, la gran revolució de la ceràmica del Neolític i les cuines de fang de l'Índia.
Les marmites de ceràmica, amb les seves propietats refractàries, permeten cuinar a foc lent durant hores, fent que els llegums o els cereals siguin molt més digestius i sabrosos.
Fang, palla, aigua i foc. És una tecnologia mil·lenària d'una simplicitat gairebé radical, però molt afinada en el context. Es fa amb el que tens. Es pot reparar amb les mans i no depèn de cap xarxa de subministrament.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Has sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Un altre Sant Jordi al sac, amb gentades al carrer buscant roses i llibres i fent cua per poder aconseguir la signatura d'algun dels seus autors preferits. Tinc els peus cansats, el cor alegre, però tinc els ulls, el coll i els braços, encara ara, plens de fruit de plàtan. He passat fred i set, gana no. He rebut un ram de roses de la meva parella, un pastisset de Sant Jordi de la meva filla, una rosa de l'Oriol, que ens l'ha portat a l'Aina i a mi quan ha vingut a treballar. He regalat llibres, n'he signat d'altres, he conegut una escriptora que no coneixia, he saludat els que m'han vingut a buscar, fins i tot he esperat l'amiga que arriba justa i té por que ja hagis marxat de la parada. Prèviament, abans que milers de persones fossin al carrer, quan encara només n'hi havia centenars, he intentat sense èxit agafar un autobús i he hagut d'optar per un taxi perquè si no, no arribava a l'hora al lloc on havia d'anar. I el taxista, molt amable, primer m'ha confós amb una advocada. Li he dit que no, que ja no ho era d'advocada. Com que insistia que em tenia vista, al final li he dit que era periodista. I m'ha demanat el nom i on treballava. Àngela Maria. L'home sabia qui estava portant. I no només això, resulta que de segon cognom, el taxista es deia Romagosa. Ens hem posat a riure i hem continuat parlant com si fóssim vells coneguts. Aleshores m'he donat que portava una fèrula de protecció en una mà, la dreta, i després d'explicar-me que tenia una edema oci de fa ja mesos, he acabat recomanant-li un centre on fer la recuperació i fins i tot la màquina que necessitava per millorar de manera més ràpida aquesta lesió. L'experiència és un grau. Diu el taxista Romagosa, de segon cognom, que en farà cas, perquè conduir en aquestes condicions no és massa recomanable. I el vostre dia de Sant Jordi, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Judit Perpinyà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12 i 10 minuts. Tanquem aquesta jornada de Sant Jordi. Jo vull saber com us ha anat aquest dia, perquè l'altre dia ho demanava un oient de com passaríeu o celebraríeu el dia de Sant Jordi. Ahir vam parlar amb gent que sí que celebra el Sant Jordi més enllà del Sant Jordi, perquè és el dia que es van casar. A veure vosaltres com l'heu celebrat, el 93207474. I encara tenim persones que ens heu deixat, per altres qüestions, missatges al WhatsApp de la nit dels ignorants, el 667-220-148, per exemple, sobre Sant Jordi i algunes declaracions polèmiques. Ens deixava aquest missatge a la Rosa des de l'Hospitalet de Llobregat.
Acabo de llegir una altra crítica sobre el Sant Jordi per aquests dos escriptors, bueno, escriptors. El marit de la Rosa Novell, ara no em ve el nom, a la ment. I després el Mariscal també. Que si no sé què, que si ara tornarem al pa amb tomàquet, que si quan es mori el Jordi Pujol ja s'acabarà això. Però una cosa que tenim a Catalunya, una de les coses que ens funcionen bé, que és admirable, que ens avenim tots, que ens avenim els independentistes, els no independentistes, tots celebrem aquesta diada, que no la volem festiva perquè és més bonica que surtis a treballar al migdia, et trobis a la teva persona estimada, et vagis a comprar un llibre, que et porti una flor, que surtis a l'hora de treballar. Escolta, això és inexplicable. Llavors, cada vegada ja que obro el telèfon o miro el diari, hi ha reclamacions d'aquesta gent. Escolta, llavors també els voldria informar a aquests senyors, si és que senten la nit dels ignorants, ja que és un programa que l'escolta més gent de la que ens pensem, que el nostre patró, Sant Jordi, és de l'any 1456, fa més de 550 anys que el tenim de patró a Catalunya. I aquest costum de regalar la rosa és més antiga que el dia del llibre. Oi, perdoneu que estic exaltada, eh? Llavors, la combinació de regalar llibres i la rosa, als anys 20, em sembla que es va fer. És del segle passat. O sigui que no ens l'hem inventada ara, eh? Ni el pa amb tomàquet, ni res.
Sí, sí, entenc perfectament el que diu la Rosa i entenc fins i tot el punt d'exaltació. Però mireu una cosa, si mireu la llista dels més menuts, avui en castellà, qui trobareu? Trobareu algú que va dir alguna cosa? Us sona? Mendoza? Us sona? Doncs és a la llista dels més menuts en castellà, això sí. En aquest país, és així. Va, altres missatges que no tenen a veure amb Sant Jordi, que també ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, una pregunta que ens fa la Fina des de Nou Barris.
Estamos viviendo una sociedad mundial de latrocinio, diría yo. Una amiga catalana, y la conocen dos personas que escuchan este programa, saben que es cierto, ella recibía visitas en su casa porque había estado vinculada al mundo de la política y estaba enferma, y en una de estas llamaron a la puerta, el marido estaba mirando la televisión, decían que vendían a cambiar el butano, los conductos del butano. El marido continuó viendo la tele y la señora en la habitación con unas amistades. El señor dio un portazo y no se dieron cuenta, pero a la noche cuando llegó la hija, habían desaparecido cantidad de alhajas. Sin ir más lejos, el otro día un señor rellenando un boleto en un dispensario de lotería, al lado mismo dejó el monedero mientras lo rellenaba, pero a su lado, donde guarda tarjetas, etcétera, y nadie vio nada, pero el señor estaba llorando porque se lo habían sustraído. Y me pregunto, ¿de quién depende para corregir estos hábitos de falta de respeto a las personas y a sus pertenencias? Me gustaría saber, a criterio de los oyentes, aquí es muy hermoso porque se aprende mucho y se comparten las cosas buenas, ¿De quién dependería la responsabilidad de inocular en la conciencia de las personas este respeto?
Ai, Fina, si sabéssim la resposta. Si sabéssim la resposta d'això que demanes, que és una mica més de civisme i que la gent no prengui les coses que no són seves. Tan fàcil com això i tan difícil que és, realment, tota la raó. 932017474, saludem en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
Miquel, sense foto, quan t'he vist amb la nena que ve l'era, t'has desaparèixer i ja n'he pogut cridar perquè...
A mi m'has vist desaparèixer?
T'he vist desaparèixer de la meva proximitat i l'he tingut a casa de Marta. Dic, de Marta, Marta, que vull fotre el vídeo de Lluís d'Horta, el barri d'Horta. El que et truca contínuament i el més plom de la
mitjana. I jo no t'he sentit, oh, quin greu.
No t'he quedat per anar per una banda que ja ningú sap, però sí que m'he fet fotos amb altres gent de Catalunya Ràdio i de TV. He estat tot el dia a Sant Jordi. Tu t'he vist que tens un collaret molt llarg, oi?
Sí, senyor.
Perquè tinc fotos.
Sí, senyor. I ara me'l busco i me l'he tret. Sí que portava un collaret llarg.
I tinc cansanci que encara super sobrassada, que em prena d'advocada, i acabaré de revisar les fotos i demà tinc ràdio a les 12 al migdia.
Doncs mira, un altre dia crida, un altre dia em crides, perquè no...
Però escolta, que no em puc posar el meu telèfon, ni
que... No,
no, Helena, no amb el micro, sortirà per altaveus. Senyora Marta Romagosa, Josep Lluís Rivera García, del barri d'Horta, Barcelona, que el truc, que la truca tantes coses...
Si m'arriben a cridar amb un megàfon, això, avui, és que m'espanto.
I
bé,
la guàrdia del Mundo Esquadra, diuen, aquest boig no l'entén, de quin manigomi.
Què fa?
Marta, que a mi que ara en una altra ocasió ja farem foto.
Molt bé, molt bé.
Ja tinc les preguntes, no?
Vinga,
no t'has dit? Ah, no, t'has dit que dic, vale. Vaig per feina perquè com m'encanto...
Va, no t'encantis, no t'encantis, va.
Li faig masses voltes a les coses, però sempre acabo a bon port, no, bé?
Vinga.
I el bon port és que les digui les preguntes i desitjar-vos bon cap a setmana i...
Molt bé.
I que els Sant Jordi siguin tan feliços com el que he tingut jo i que espero que hagi tingut molta gent...
Perfecte.
...enamorada. Vinga.
Vinga.
Ah, mira, aquesta és còmica.
Va.
Considero jo que és còmica. Els anomenats operaris es poden comparar als cirurgians que operen a la medicina?
Si els operaris es poden comparar amb els cirurgians?
Sí, una persona que opera, un cirurgià es pot anomenar operari, encara que un operari s'entengui una persona que
arregla altres coses, molt bé,
que treballa amb altres eines que no són bisturis i coses així, però
d'acord,
en fi.
D'acord, molt bé.
És especificat de vegades que era còmica.
Molt bé,
la següent,
segona.
Això de fumar la pipa de la pau, és la cosa dels indis, o és una mena de reconciliació entre les persones que volen fer una treva en les seves enemistats i diferències.
Molt bé, d'on ve això?
Explicat,
perfecte.
Eh? Va, i de darrere, sí. I van despreciar això, amb aquest rotllo que sempre tinc, un rotllo que m'escric i em preparo per poder-lo desenvolupar, amb la despreciar fins i menys. I això de dues persones que són com dues gotes d'aigua, què vol dir en concret? Com a pimimini?
Molt bé.
Gemeles.
Molt bé, perfecte, quan apuntades. Sí, Josep Lluís, moltes gràcies.
Marta, espero que descansi. Jo no sé si descansar i menjar alguna cosa.
Doncs vinga, descansa i a menjar alguna cosa.
Molt bé,
una abraçada, bona nit. Adéu-siau. A veure, una altra pregunta que ens arriba a través del WhatsApp de la nit dels ignorants és de l'Anna.
Mira, una cosa que observo, que crida l'atenció a vegades i penso per què. Perquè, mira, per exemple, hi ha les persones, tenim uns membres, per exemple, jo ara me miro del meu peu, que faig un 40, i màxim que hi hagués una persona que fes el doble del peu, el meu, no, màxim seria el doble d'un membre a l'altre, d'una persona a l'altre, que el té més petit, el més gran, jo crec que el doble ja seria exagerat, eh? Parlem de mà, d'orelles, d'ulls, de boca, seria exagerat. Però, bueno, hi ha un òrgan en el cos de les dones que sí que és molt més del doble, i seria el pit, perquè hi ha dones que tenen un pit molt petitó, petit, quasi a vegades ni en tenen ni se'ls hi veu, no? Perquè quasi planers. I n'hi ha d'altres que tenen, unes dones, un volum excepcional, un volum grandiós. I jo penso que aquest no és el doble, és que és 10 vegades o més. A vegades me fixo i dic, mare de Déu, si hi ha dones que tenen tant de pit que hasta van una mica corbades i tot. Doncs mira, penso que això és l'únic cos humà l'únic òrgan que hi ha tanta diferència d'una a l'altra. A veure si algú en sap dir per què. No sé, deu ser qüestió d'hormones, no sé, perquè una persona tingui tant poc pit i l'altra tingui tant i tant.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Perquè abans, si trucaves a informació telefònica, et donaven el número. I bueno, i me'l vaig guardar. I
que quan va passar això? Es va guardar
això?
El número de qui?
Del Palau de la Sarsuela.
Perdó? Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, molt bé. I no em dirà que hi ha trucat?
Hi vaig trucar. Quan va morir la princesa Irene de Grècia, vaig trucar per donar el pèsam que li donguessin a la reina Sofia. I llavors, el dia 26 de febrer, vaig rebre un telegrama. Diu, ve del Palau de la Sarsuela. Dic, ai, mare de Déu. I corrents me'n vaig cap dalt a llegir, no?
Sí.
I goti, ara li vaig a llegir.
Sí,
em va
sí.
fer una il·lusió. Miri, del jefe de protocolo de la casa de su majestad el rey. Su majestad el rey ha recibido sus palabras de ánimo y apoyo con motivo del fallecimiento de su alteza real, la princesa Irene de Grecia. Y me encarga que en su nombre le traslade su agradecimiento más sincero. Reciba un cordial saludo, Bernardo de Lizaur Cuesta.
Mira,
em va fer una il·lusió.
Dic, oi,
la família no en diuen ni as ni bèstia.
I m'ha de contestar la reina, no?
Pues sí, pues sí.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Salut i vida, amb Natàlia Flores.
Doncs va, que ja ha tornat a passar un altre mes i tenim amb nosaltres la doctora Natàlia Flores. Bona nit, benvinguda.
Molt bona nit.
I avui em deia, parlarem d'un tema que segurament molts oients com a mínim l'han sentit alguna vegada, que és el dejú intermitent, i aquí el practica allò perquè es vol aprimar, no? D'altres diuen que potser tenen més energia, fins i tot s'han parlat com d'una manera d'activar mecanismes que són allò, reparació del cos. Jo no sé, Natàlia, doctora, què hi ha del cert en tot això?
Doncs sí, és un tema del qual se'n parla molt últimament, o des de fa 2 o 3 anys, sobretot, però val la pena explicar-lo bé, perquè hi ha una part real, fisiològica, i també una part de moda, no? Que les modes són cícliques i ja sabem sí. que es van posant de moda sí. certes coses.
I les xarxes socials, no? Que ara jo faig això i ho mostro i mira que bé que em trobo i que bé que estic.
Exacte. Llavors, primera cosa que volia deixar clar és que el dejú intermitent no es tracta exactament d'una dieta,
no.
Encara que molta gent ho faci servir per aprimar-se, però no es tracta d'una dieta, sinó és una manera d'organitzar els àpats alternant unes hores durant les quals mengem i unes altres hores que serien de descans. Durant aquestes hores no ingerim aliments. Perquè realment hi ha una cosa molt important i és que el cos humà no està pensat per menjar contínuament tot el dia. I això, jo sempre que ho parlo amb els meus pacients, els hi explico que antropològicament, metabòlicament, fisiològicament, des de l'home primitiu fins ara, no hem canviat tant. O sigui, evidentment que ha evolucionat a l'ADN, però tampoc ha evolucionat de forma espectacular i han passat milions d'anys. Però, en canvi, com mengem sí que ha canviat sí. de forma espectacular.
Sí. L'home primitiu no feia aperitius,
exacte.
Ni anava picant entre hores,
exacte.
No?
No tenia neveres, no tenia supermercats,
clar.
No? Era recol·lector i caçador, per tant, menjava quan podia, potser a vegades inclús en unes certes hores menjava molt perquè trobava molt menjar, però després hi havia moltes hores
que
potser no.
no
tenia accés al menjar. Mm-hmm. I per tant hi havia unes estones del que diem descans metabòlic.
Quan
Descans metabòlic. Quan dius quan aquest descans, exactament a què refereix? Què vol dir exactament?
Exacte, doncs descans metabòlic voldria dir donar una miqueta de marge al cos perquè no estigui tota l'estona dedicat a digerir els aliments i absorbir els nutrients i gestionar tot això. Perquè quan nosaltres estem menjant, el cos va en un mode com de quedar-s'ho tot, ara ho emmagatzemo, això ho porto aquí, això ho porto allà, o sigui, està com tota l'estona agafant aquesta energia i emmagatzemar-la. En canvi, quan passem unes hores sense menjar, entrem en un altre escenari, comença a baixar la insulina, es van esgotant les reserves immediates, que serien les molècules de glucosa, i per tant el cos comença a utilitzar unes altres fonts d'energia, com seria, per exemple, la mobilització dels greixos. I això és el que anomenem un canvi metabòlic, no? No dependre només de la glucosa, sinó que obtenem l'energia, per exemple, de greixos, de cossos cetònics, i aquest s'ha descrit, perquè s'ha estudiat científicament els mecanismes del dejú intermitent, s'ha vist que aquest canvi metabòlic és un dels mecanismes centrals d'aquest dejú intermitent.
Per tant, no només, no és només, vaja, menjar menys o saltar-se un àpat, no és això.
Exacte, no es tracta de menjar menys, perquè hi ha gent que practica el dejú intermitent i menja la mateixa quantitat que una persona pot menjar, però repartit durant tot el dia. Es tracta de decidir en quins moments o quines hores del dia mengem i quantes hores, que això aquí ve la part important, quantes hores deixem al cos sense aquesta entrada constant d'energia. O sigui que farem una mica d'home primitiu, no? Que estarem unes hores...
sense res.
Sense res, val? Però també és important això no simplificar-ho, perquè potser no tots els oients o no tots els pacients, no tothom respon de manera igual i potser no tothom necessita fer dejú intermitent.
Igual no li va bé a tothom, tampoc, això mateix, no? Clar. Per tant, què passa dins del nostre cos durant aquestes hores, que ja decidirem quantes han de ser o com han de ser, no? Quan no entra gens de menjar.
Això mateix, doncs passen diverses coses. La primera cosa que passa és que va baixant la insulina i, per tant, el cos deixa d'estar en aquesta fase de tant guardar, emmagatzemar i diu, ostres, no tinc combustible, vaig a buscar combustible. Per tant, comença a utilitzar les reserves. Llavors, això és el que dona una capacitat de més flexibilitat econòmica, metabòlica. Exacte, que vol dir que el cos pot utilitzar diferents fonts d'energia, no només la glucosa, sinó pot utilitzar greixos, pot utilitzar cossos cetònics, i llavors, en aquest moment de que el cos ja no està utilitzant la glucosa com a font d'energia principal, s'activen també unes vies cel·lulars, que tenen uns noms complexes que no caldria anomenar...
No cal ara atabalar, no?
Sinó quedar-nos amb la idea principal, que aquestes vies, quan hi ha menys disponibilitat energètica, s'afavoreix una senyal que aquesta senyal predisposa a processos d'adaptació, reciclatge cel·lular, relacionats amb un concepte que també se'n parla bastant últimament, que es diu autofàgia.
Autofàgia. I això exactament? De què es tracta?
Exacte.
Espanta una mica, eh? Autofàgia és com si m'estic menjant a mi mateixa, no ho sé.
Exacte, doncs és el que anava a dir.
Ah, sí?
Sí, sí. L'autofàgia és un procés natural que té la cèl·lula. I, de fet, vol dir, el que acabes de dir, Marta, vol dir literalment menjar-se un mateix.
D'acord.
Però, explicat d'una manera una mica més senzilla, seria netejar, reciclar i renovar. Val? O sigui, què vol dir això? Que la cèl·lula detecta que tenim components vells, toxines, parts defectuoses, que ja no funciona bé, les encapsula i les porta... perquè puguin ser eliminat o reutilitzats,
fora
aquests components.
No?
Exacte, fora. Per tant, és com si la cèl·lula aprofita els moments de menys abundància, on no està captant tota la glucosa, per fer endreça interna. I aquí us diré un exemple que sempre explico als meus pacients, que és molt divertit, que és que quan el nostre cos té aliment que digerir i que emmagatzemar i que organitzar, no té temps de fer neteja interna. Fa el que jo dic, el que veu la sogra, saps? O sigui, neteja per sobre.
La pols per sobre perquè
exacte.
No em pugui criticar.
Una miqueta netejo aquesta artèria, netejo una mica per aquí, però no movem els mobles. No en retirem els mobles, no en retirem el llit, no fem tot a fons. Uh-huh. Llavors, al cos li interessa fer aquesta neteja a fons, perquè quan netegem a fons, les cèl·lules funcionen molt millor.
Clar.
Llavors, per descriure aquest concepte d'autofàgia tan interessant de netejar a fons i no netejar només el que veu la sogra, doncs, Jo Soy Usumi va rebre el Premi Nobel de Medicina l'any 2016.
Per descobrir això?
Els mecanismes de l'autofàgia. Per tant...
Interessant.
Molt, molt interessant.
És a dir, que quan fem aquest dejuni, el cos no només aguanta sense aquest aliment que li entra, sense menjar, sinó que també aprofita per fer aquesta neteja interna, i això vol dir per reparar-se d'alguna manera, o no?
Sí, per reparar-se, per netejar, netegem artèries, netegem sistema linfàtic. Per tant, molta gent que fa dejú intermitent diu que, per exemple, es desinfla de seguida, i és perquè s'augmenta aquesta neteja interna. Llavors, sabem molt bé doncs, que aquesta restricció en certes hores al dia de que no entrin nutrients favoreix aquesta autofàgia. Però relacionat amb el que em deies abans, clar, això sí que a nivell d'Instagramers i tot això, pues, hi ha molta gent que comença a dir pues, això no s'activa fins exactament a les 12 hores o a les 14.5 hores ja. O a les 12 hores. Això no és exacte ni és universal, ni és el mateix per totes les persones, clar. No? O sigui, hi ha algú que el mecanisme d'autofàgia se li pot activar a les 12 hores i una altra persona que potser no se li activa a partir de les 16.
Imagina't.
Val? I de què pot dependre això? Doncs de l'estat metabòlic, del pes de la persona, de la composició corporal, de l'edat, de si fa exercici, de com dorm, de les seves hormones...
Mare
vull dir,
Déu,
pot
clar.
Dependre de...
De moltes coses.
De moltíssimes coses.
Per tant, allò, xifra màgica...
Xifra màgica...
No existeix.
No existeix, no. Però jo et diria que hauríem de superar les 12 hores.
Superar-les.
Sí, o almenys arribar. Perquè això és una cosa que també comentaré després, que amb els anys... cada vegada, sobretot, hi ha altres països que no, però per temes de feina, que s'allarga la jornada laboral... Uh-huh. Clar, a vegades, cada vegada sopem més tard, uh-huh. Però, clar, la gent s'ha d'aixecadora i a vegades no se'n va sense esmorzar,
clar,
no?
Clar, llavors passen molt poques hores.
Passen molt poques hores, o sigui, no arribem ni a aquest mínim.
Ni a les 12 que deies tu. I això, realment... que deies que repara, no?, si fas aquestes mínim 12 hores, uh-huh. Per tant, entenc que realment... Això té beneficis reals per la salut, en definitiva?
Exacte, té beneficis reals per la salut. Per exemple, un assaig bastant recent. Hi ha un assaig clínic que es va publicar l'any 2024 mm-hmm. amb adults amb síndrome metabòlic i que es va observar que quan aquestes persones limitaven la ingesta entre 8 i 10 hores, és a dir, durant 8 o 10 hores al dia menjaven i la resta d'hores no menjaven. Ho van fer durant 3 mesos i es va associar amb una millora bastant significativa de la hemoglobina glicosilada, per tant, de la seva resistència insulínica i el seu risc a desenvolupar diabetis, mm-hmm. van reduir el pes, van reduir la massa corporal i també el greix, que és bastant interessant. O sigui, aquest pes que van reduir bàsicament va ser de greix. I, en canvi, la massa muscular o el múscul pràcticament no van perdre múscul.
Que això és important, clar.
I això és molt important. I sobretot clar. Ara que també estem a la era de que és tan important el múscul,
exacte.
Que ja en parlarem un altre dia, del múscul. Per tant, dius que no és... un miracle, això del dejuni intermitent, però sí que és una eina molt interessant perquè es puguin activar alguns mecanismes de neteja i de regeneració cel·lular. Mm-hmm.
Per tant, sí que dius que pot ajudar, però ja entenc que no pas per tothom. Vull dir que qualsevol persona que ara senti... Doncs vinga, a partir de demà faré això, perquè potser no li va bé.
Potser no li va bé i jo també recomanaria que si algú vol practicar dejú intermitent, doncs seria interessant que es posés en mans d'un professional, potser que abans de començar demanéssim una analítica, i a part, en general, diríem que no és per tothom i jo directament...
Descartes, sí.
I no ho recomanaria, per exemple, amb adolescents en creixement,
d'acord.
Evidentment, amb embaràs o lactància, perquè es requereixen uns nutrients de forma contínua i clar. No és interessant practicar un dejú, amb persones que hagin patit en el passat o pateixin actualment trastorns de la conducta alimentària, uh-huh. És obvi que tampoc, i llavors persones que per diferents circumstàncies mèdiques estiguin amb un baix pes o amb una salut una miqueta més fràgil, molt estressats, molt cansats, amb molts medicaments, doncs d'entrada tampoc els hi recomanaria, a no ser que es posin en mans de professionals uh-huh. i li recomanin, perquè cal tenir en compte que el que per una persona li pot ordenar el sistema i li pot netejar, amb una altra persona potser encara pot estressar més el sistema.
Clar, encara seria pitjor, no? Per tant, si algú diu, va, jo no sóc d'aquests que em recomana no fer-ho, i vaig a provar-ho perquè m'agradaria veure si això em va bé. Com es pot començar, ara si algú ens escolta i diu, calla, va, quina és la manera d'entrar, no?, en aquest dejuni? Com hi arribem, no? Perquè això, mira, això d'aquesta manera així em podria anar bé.
Doncs jo us recomanaria als oients començar de la manera més senzilla possible. Abans de començar tot això que veiem a xarxes socials, de 16 a 8, que 16 a 8, perquè no ho hem explicat, si algú vol saber, vol dir que no es menja, no hi ha ingesta durant 16 hores, i la ingesta només es produeix durant 8 hores. Que hi ha gent que en aquestes 8 hores fa 2 àpats o 3 àpats, això ja és igual. L'important és restringir-ho amb aquestes 8 hores. Doncs jo, per exemple, no començaria amb un dejú d'aquestes hores, sinó començaria, primer, en deixar de picar. Perquè, clar, sí, anem picant tota la tarda, o algú que està estudiant o que està aquí, ara pico una mica aquí, ara pico després de sopar, ara una mica de fruits secs, encara que siguin aliments saludables, evidentment, si estem picant coses que no són saludables, pitjor, però encara que piquem coses saludables, és això que us he explicat, que no deixem descans. El cos està tota l'estona havent de digerir, perquè no deixarà el menjar que fermenti o que es putrefacti. Li dona prioritat a la digestió i a l'absorció de nutrients. Per tant, primera recomanació, deixar de picar.
Molt bé.
Sopar una miqueta abans i a veure si almenys podem aconseguir aquestes 12 hores, no?
D'acord.
Perquè si sopem cap a les 8 i després imagina't que no esmorzem fins a 2:15 o a les 9 del dia següent,
ja estan
fetes les 12 hores, inclús hem passat potser mitja horeta. Això també volia fer un apunt, que en català no, però per exemple, la paraula esmorzar en castellà i en anglès, la paraula en castellà és desayuno, val? Vol dir cortar el ayuno. I en anglès, breakfast, el verb to fast, en anglès, vol dir ayunar. Per tant, breakfast vol dir també trencar el dejú. Per tant, algú que sopa a les 11 de la nit, a les 8 del matí, no pot desayunar, perquè no ha fet un ayuno previ. Vale? O sigui,
hauria de llevar-se, tirar i esperar a esmorzar una mica més tard.
Esmorzar una mica més tard. Perquè també no hem entrat en aquest tema, però a practicar aquest dejú intermitent, també hi ha gent que el practica de matí i no esmorza, i gent que potser el practica de nit i el que fa és saltar-se l'àpat del sopar per poder complir aquestes hores. Però ja et dic, a aquests mecanismes o aquests dejunis més complicats, jo d'entrada, algú que es vol introduir en el món del dejuni intermitent, no ho aconsellaria, sinó deixar de picar, sopar una miqueta abans, respectar les 12 hores i, sobretot, separar l'últim àpat, diríem el sopar, de l'hora d'anar a dormir. Val? És important que, com a mínim, passin 2 hores i, si poden passar 3...
Nosaltres ho fem perfecte, els d'aquest programa. Això de sopar i anar a dormir molt més tard, ho fem perfecte.
Per tant, ja segur que esteu en dejú ja quan aneu a dormir.
I tant, totalment. Escolta'm, i això deies que es tracta una mica de donar o tornar a donar una mica de ritme al cos, allò, perquè es vagi posant a to. És un concepte que està bé, tornar a donar ritme al cos, el trobo que és bonic.
Clar, és interessant, perquè a vegades estem molt pensant el que mengem, que evidentment n'hem parlat moltes vegades en aquest programa, que el que mengem és essencial i molt important, però també aquest fet de menjar massa sovint no li donem importància i no deixa descansar el cos i ens desconnecta una miqueta d'aquests ritmes ancestrals i primitius de que hi havia hores d'ingesta i hores de descans. Perquè realment el cos funciona molt millor quan hi ha aquesta alternança, no? Ara ingesta, ara descans. Ara activitat, ara reparació. I si tot això ho lligo amb el que us explico sempre del tema del jardí, la metàfora aquesta
jardí,
que estem arrossegant, val? Diríem que fer dejú seria com estonetes que deixem entrar jardiners al nostre jardí.
Perquè l'arreglin.
Clar, poden, treuen les males herbes, retiren el que no serveix, perquè, clar, potser nosaltres estem regant el jardí té sol, l'estem nodrint bé al nostre jardí, però resulta que no li estem traient les males herbes, que només fem el que veu la sogra, que no netegem a fons.
Clar, no pot ser.
I, clar, això no pot ser, perquè el jardí funcioni bé, hem de deixar entrar els jardiners.
Molt bé. Perquè llavors, de tot el que hem dit ara, o sigui, són uns jardiners que entren i fan la feina. És una de les idees que t'agradaria que la gent quedés amb això? O amb què ens quedem?
Sí, amb aquesta idea de que el nostre cos necessita períodes de descans per fer una neteja profunda, en què el dejú intermitent pot ser una eina molt útil, però no seria una recomanació per tothom, i per tant seria una recomanació sempre millor guiada per un professional, però que ben plantejat pot ajudar a millorar la salut metabòlica, pot ajudar a perdre pes, a millorar la resistència insulínica, però la base de la salut, com sempre repetim, continua sent una bona alimentació, un son de qualitat, un moviment diari i, clar, com no, vigilar
l'estrès.
Per tant, no dependria tant de només del menjar, sinó, mira, també de no menjar, no? Tinc una pacient que un dia em va dir una cosa molt interessant, que em va dir, mira, Natàlia, fins ara jo coneixia el plaer de menjar. I ara he descobert el plaer que també em dona no menjar, no? Uh-huh. El deixar descansar el meu cos, deixar-lo reparar, que després tinc més energia, em trobo millor. Per tant, bueno, tornar
fem-li
el cos...
Fem-li cas a la teva pacient,
exacte.
Eh?
Fem-li cas, que a vegades és això. No es tracta d'afegir més coses, sinó també de deixar espai perquè el cos faci la seva feina.
Sí, sí, llavors et lleves després d'estar 12, 13, 14 hores, que jo ara m'hi he trobat per una qüestió d'horari, i realment vas lleuger per casa teva, saps? I abans em lleva i tenia gana de seguida, i ara no.
Clar.
És curiós.
No, perquè un també s'adapta, eh? També
clar.
Vull dir als oients que al principi, si intenteu allargar aquestes hores, pot ser que algun moment hi hagi una miqueta de gana, però a la que aneu deixant aquestes 12 horetes, 13 horetes, el cos
s'acostuma. El cos és intel·ligent.
I tant.
Més que nosaltres. Doctora Natàlia Forés, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Soc un sabadellenc que viu a Santiago de Chile i el meu missatge era per agrair-vos, perquè la meva mare va morir a Sabadell el juliol de l'any passat, l'Anna, i molts anys abans. Jo escoltava el vostre programa per les tardes, a aquesta hora, quarts de set, i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant, ella també, abans d'anar-se a dormir. Ella us escoltava totes les nits. Llavors era una manera ben indirecta d'estar en contacte amb ella, malgrat que no hi parlava ni res, però jo sabia que estava escoltant el mateix que jo. I li agradava molt, i jo també he après moltes coses. Així que moltes felicitats pel vostre programa i seguiu endavant. Sempre pot ser primavera, sempre pot ser Sant Joan, poc a poc i bona lletra, que el millor està per arribar. La nit dels ignorants. Un programa per escoltar a casa o al mig del mar.
Doncs va, que d'aquí 4 minuts arribem a 3 quarts d'una de la matinada. Ens truca el 932017474. L'Anna, des de Mirassol, bona nit.
Bona nit, Marta. Mira, vull dir... avui estic molt contenta. He passat un dia molt feliç amb el Sant Jordi, perquè tinc un dret que s'ha estrenat com a escriptor.
Carai!
Sí, jo he presentat un llibre, li he presentat un llibre. Ell va estudiar criminologia i els seus llibres tiren cap a crims tots.
A crims, eh?
Tiren crims, sí.
Molt bé.
Sí. Però, bueno, avui s'ha estrenat a posar... estava a Molins de Rei.
A Molins de Rei?
Al Molins de Rei, sí. Estàvem els autors, diversos autors que presentaven llibres, uh-huh. I ells van dir...
I com es diu el seu net?
El meu net es diu Oriol Salabert.
Oriol
Salabert,
molt bé.
Sí. I escolta'm, no fet tanta alegria i ho compartim amb tu.
Doncs em sembla perfecte. I, no, i se'n recorda de com es diu el llibre que ha fet?
Sí, Agafa Nassos.
Agafa?
Nassos. Sí.
Molt bé, així ja ho tenim tot. Així ja ho tenim tot, Agafa Nassos, d'Oriol Salabert, que sí. L'ha presentat avui a Molins de Rei. Molt bé, doncs molt orgullosa, no, Anna, del net?
Estic molt orgullosa d'ell, perquè és un dar que val molt i penso que voldrà per escriure llibres.
Em sembla perfecte. Em sembla molt bé. Doncs a disfrutar d'aquest nou escriptor a la família, Anna.
Pues moltes gràcies, Marta, per escoltar-me i compartir-me aquesta alegria que tinc.
I tant, i tant. Ens encanta compartir alegries. Molt més que les penes, que també les compartim, però quan hi ha alegries encara ens
també,
agrada
exacte,
més.
Exacte.
Molt bé, Anna. Moltíssimes molt gràcies. Bona nit. Adéu-siau. Molt bé, una abraçada, bona nit. A veure, hi ha altres missatges que ens heu fet arribar per WhatsApp. N'hi ha algun que és una mica més llarg,
que ara us el llegeixo, l'Àngels des de Sant Cugat del Vallès. Ella ens diu, soc l'odontòloga que va respondre la pregunta sobre la boca seca o xerostòmia, que es diu així. Diu, veig que han tornat a consultar pel mateix motiu, voldria afegir per tant informació per l'oient de la síndrome seca. Diu l'Àngels, hi ha saliva artificial, que és igual que la llàgrima artificial pels ulls. Diu, en el cas de la saliva es diu salagent, i li pot receptar el seu metge. També hi ha col·lutoris o gels per boca seca. Els trobarà a la farmàcia. N'hi ha de diferents marques, sempre amb el nom de Xeros, que ve de sequedat. Li recomano dentrifici sense laurilsulfat de sodi, per tant, de la gamma boca seca, o xerostòmia. També el xilitol va bé per augmentar salivació. Diu, es troba en caramels i xiclets sense sucre, evidentment, i en farmàcies amb el nom xilitol. També el trobarà en comprimits per xupar a les farmàcies. La millor lubricació és l'aigua, ha de mullar la boca constantment. Hi ha fàrmacs per estimular salivació com la pilocarpina. Diu que consulti el reumatòleg si el pot prendre. També es fan preparats i fórmules magistrals que barregen estimulants de la salivació i lubricants com l'àcid hialurònic, l'aloe vera. Hi ha molts productes a la farmàcia. El problema és que solen ser molt cars i d'efecte curt. I acaba dient l'Àngels des de Sant Cugat. La boca seca és un tema molt complex i molt invalidant pel qui el pateix i amb un tractament limitat. Espero que trobin una mica de millora. Per tant, moltíssimes gràcies a aquesta odontòloga, oient del programa, l'Àngels, per totes aquestes recomanacions. L'Aleix, des d'Esparreguera, diu, si un tomàquet és una fruita, la salsa de tomàquet és una melmelada, oi? Diu l'Aleix. La Marta, des de la Bordeta, diu, fa un parell de nits, quan va acabar el programa, o parlar de l'escoltisme. Diu, jo vaig ser escolta, a part del sempre a punt, que era dels de la secció, hi havia el tant com puc de l'estol. Diu, el clan, que eren els adolescents, diria que el lema era preparats per fer ruta, però no puc assegurar que fos aquesta la consigna. Potser alguna altra escolta pot aportar més informació. Després, la Mariona Millà ens ha deixat un missatge explicant que aquest mes d'abril s'ha recuperat el mosaic de rajola ceràmica que commemora el naixement de Lluís Millà i Reig, llibreter, editor i arxiver teatral. Diu, es pot veure al carrer Patritxol número 17 de Barcelona. La nova versió, perquè la que hi havia abans va ser vandalitzada, ha estat possible, ens diu, gràcies als fills, filles, nets, netes, besnets i besnets de Lluís Millà. I finalment, l'usuari a la Track, a la xarxa X, ens diu, fa uns dies vàreu parlar de la música i cançons de la Marina Rossell. Dèieu que hi havia una cançó dedicada al seu pare o ésser estimat. Em podríeu dir el títol de la cançó? Diu, l'he buscat i no he sabut trobar-la. Algú pot ajudar en aquest oient que ens ha fet arribar aquest missatge a través de la xarxa X, amb aquest nom d'usuari a la Track? Tot això són els missatges que avui ens heu deixat, o que aquests últims dies, vaja, ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, 667-220-148. Després, si no, a partir de la una ara ja, perquè és una mica tard, ja que tenim una altra cosa a fer, ens podeu trucar per més preguntes o per més respostes al 932017474. Perquè normalment, l'últim dia de la setmana, normalment aproximadament a aquesta hora de la nit, el que fem és fer entrar la Sílvia Comet, doncs perquè ens faci una mica de planning, no? I perquè no ens perdem si en algun moment volem veure alguna cosa.
Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
Va, que el cap de setmana ja és aquí, i això vol dir una mica més de temps lliure, en principi. Si voleu desconnectar mirant alguna sèrie, com cada setmana, la nostra recomanadora oficial, la Sílvia Comet, ens en proposa un parell. Sílvia, bona nit. De què van els suggeriments avui?
Hola, bona nit. Doncs tornem a parlar de sèries que parteixen d'aquesta premissa familiar, però que a mi m'agrada tant, que és un crim que sacseja un entorn tancat i un conjunt de personatges plens de secrets que tenen números per cometre un assassinat, i aleshores surt un detectiu una mica improvisat o una mica improbable, que és molt intuïtiu i que s'encarregarà d'anar desvelant les claus del trencaclosques. Sí, n'hem parlat moltes vegades d'aquest tipus de sèries, però és que n'hi ha moltes. Són sèries sobre qui ho va fer, però en aquest cas donen una volta al plantejament clàssic estil Agatha Christie. Comencem per Esto no es un misterioso asesinato. Això no és un misteriós assassinat.
Lega Sheila, strangled, occupation, performance artist.
Occupation, murder victim.
Scotland Yard have been ordered to investigate.
So this lot are all famous in the art world.
Sílvia, però aquest títol desorienta una mica. Hi ha un assassinat o no hi ha un assassinat?
Sí que n'hi ha, sí, i més d'un. El títol de la sèrie, això no és un misteriós assassinat, és un joc de paraules amb la famosa pintura del pintor surrealista belga René Magritte, coneguda com a Cécine pas une pipe, això no és una pipa, i aquest ja és el primer gir de cargol. La història ens trasllada als anys 30 en una mansió anglesa, fins aquí tot força convencional. El que trenca la norma és que els convidats són un grup d'artistes surrealistes, entre els quals hi ha figures com Salvador Dalí o Man Ray, i els ha convocat un noble que organitzarà una exposició importantíssima perquè podria projectar el moviment a escala global. En aquell moment, el surrealisme encara era considerat com una excentricitat més dels artistes, no tant un moviment, així que la trobada té una importància estratègica cabdal, fins que tot es torça, esclar. I el detonant també és simbòlic. Magritte es desperta al costat d'un cadàver que recrea una de les seves obres que encara no ha vist pràcticament ningú. Queden 5 dies per l'exposició, a la qual assistiran importants compradors a escala internacional amb noms reconeixibles com Guggenheim, per exemple, i, com manen els cànons clàssics, l'anfitrió alerta Scotland Yard que haurà de descobrir l'autor de l'assassinat en aquest termini de temps, en aquests 5 dies. Però serà el mateix Magritte, que és el primer sospitós del crim, qui acabarà assumint un paper central en la investigació i que portarà la visió del pintor i la visió també del moviment surrealista per descobrir detalls que la policia no és capaç de captar. La trama es va complicant a cada capítol amb la suma de nous assassinats, alguns una mica macabres.
Ai, ai. Dalí també té protagonisme?
Sí, tant. Dalí i Gala. El geni empordanès, d'entrada, és un convidat més, però ben aviat és una peça clau en la dinàmica de grup. En aquest punt, convé no revelar gran cosa més sobre el seu paper a la trama, però si coneixeu una mica la seva vida i la seva obra, el seu personatge encara us resultarà més atractiu. La seva relació gens convencional amb Gala, que actua com a gestora de la seva carrera, o la seva concepció de l'art com a provocació, el seu gust per l'escenificació i algunes obres reconeixibles, com el telèfon llagosta, els ous o aquella peça del mobiliari surrealista, aquell sofà en forma de llavis vermells que està exposat a Figueres.
I qui interpreta Dalí?
L'actor català Iñaki Mur, que es va fer popular per la seva interpretació a Merlí i que també hem vist a sèries com Cites, Drama, a més també és conegut per ser podcaster i també ha dirigit curtmetratges. És una mica un artista també, un home del Renaixement. Em sembla molt destacable la seva interpretació perquè és bastant continguda. Es posa a la pell d'un personatge molt histriònic i, evidentment, ho reflecteix bé, però ho fa de forma molt mesurada. Interpretar Dalí a mi no em sembla gens fàcil, sense caure en un to una mica excessiu i fins i tot paròdic, però ell ho aconsegueix. I segur que us preguntareu també si parla català. Doncs sí, i sobretot quan renega. I el seu accent anglès té un deix català bastant acusat. I això és fet expressament. Aquesta n'és una petita mostra.
This is the future of surrealist painting. After me, of course.
Aquest és el futur del surrealisme, per darrere meu, és clar, diu Dalí a la sèrie. Doncs això és mèrit d'Iñaki Mur, que quan va fer el càsting va fer saber al director que creia que aquest aspecte era important, que Dalí ho faria així. I potser, com que la sèrie és una producció belga de Flandes, on hi ha diferents realitats lingüístiques, van tenir aquesta sensibilitat amb la llengua i li van fer cas. L'actor, a més, va explicar fa pocs dies al programa Sèrie Selector d'ICAT que la idea de dur barretina en algun moment de la sèrie també va sortir una mica d'ell. Li van preguntar què és aquesta mena de barret o aquesta mena de gorra que porta Dalí al cap des de la producció de la sèrie i ell va dir, és una barretina i hauria de sortir a la sèrie. I així és, veure-ho Dalí amb barretina. La sèrie també brilla per la seva estètica, és molt acolorida i a banda de les obres de Dalí, si us interessa el surrealisme en general, hi podreu veure una petita exposició d'obres destacades, doncs, dels altres artistes que apareixen a la sèrie. La trobareu a Filmin. Té 6 capítols i està subtitulada al català.
Doncs escolta, molt interessant, me l'apunto. Anem per la segona proposta.
Som-hi. Un altre misteri de format clàssic, però que també s'allunya del Who Done It, qui ho va fer, de manera original. En aquest cas, perquè introdueix termes contemporanis com la tecnologia o l'ecologia. És Assassinato nel fin del mundo.
I sometimes wonder, would it have been better not to go? I give in. When you're trapped to sin. At the end of the world, this life, Liverpool. There's no going back.
Welcome. It's so exciting to see you all here.
Strange love. Aquesta és una minissèrie del 2023 que transcorre en dues línies temporals. La del passat de la protagonista, que és la filla d'un forense interessada des de sempre en la criminologia i que coneix un noi amb les mateixes inquietuds. Tots dos, molt hàbils amb la tecnologia, es dediquen a seguir les passes d'un assassí en sèrie. Aleshores, en un salt en el temps, aquesta és l'altra línia temporal, la veiem com una de les convidades d'una trobada que aplega algunes de les personalitats més influents del planeta, que són les que tindrien capacitats de prendre decisions importants per salvar el món en cas que hi hagués un cataclisme. Per exemple, hi ha una doctora, que és la primera dona que ha caminat sobre la Lluna, un tità tecnològic, un inversor de capitals, una activista anticapitalista, un expert en clima. El més sorprenent és que l'hagin convidat a ella, clar. I aquí és quan es repeteix una mica el patró de les sèries clàssiques. Un grup de convidats per un geni, en aquest cas tecnològic, un misteriós multimilionari i la seva dona. El grup està atrapat en un entorn aïllat, però aquí no és una mansió anglesa, sinó un enclavament remot i gelat d'Islàndia. I, evidentment, es comet un crim. I la víctima és precisament el company d'aventures criminalístiques de la protagonista. Comença el joc. En qui podrà confiar i en qui no, o quins interessos ocults tenen els convidats, que ja descrivint-los es veu que no estaran d'acord en res pel que fa a salvar el planeta. Però hi ha una cosa en què sí estan tots d'acord, a menys tenir els avenços en la investigació que fa la protagonista i també la seva visió sobre el futur de la humanitat.
I aquí, Sílvia, hi veurem cares conegudes?
Sí, força conegudes. La protagonitza Emma Corrin, potser un dels papers en què la reconeixereu de seguida, és el que va interpretar a The Crown, feia de la princesa Diana. El magnat misteriós l'interpreta Clive Owen i la seva dona, Brit Marling, que va protagonitzar la inclassificable sèrie The OA i que en aquest cas també és co-creadora de la sèrie. Assassinato en el fin del mundo destaca per la capacitat de renovar el gènere d'aquest tipus de misteris amb una mirada contemporània. Té un bon control del suspens i uns personatges que, més enllà del seu paper en la investigació, funcionen com a mirall crític del món actual. En general, tots són força detestables, això també us ho he de dir. És una sèrie molt atmosfèrica, no és trepidant, al contrari, però si la mireu capítol a capítol, un capítol i a dormir, passa molt bé, perquè està concebuda per donar una mica de tensió i una revelació parcial del que ha pogut passar en cada episodi. Té 7 capítols, ja hem dit que era una minissèrie, i per tant, l'últim tanca totalment la història. Busqueu-la a Disney+.
Doncs avui, una volta als misteris estil Agatha Christie, amb Esto no es un misterioso asesinato, això no és un misteriós assassinat, i Assassinato en el fin del mundo. Gràcies, Sílvia, la setmana que ve més propostes.
Intentaré que no hi hagi tants assassinats pel mig. Fins la setmana que ve. I give in to sin. Cause I have to make this life livable.
Molts, molts assassinats, però això del Dalí m'ha fet bastanta gràcia, realment. O sigui, que només per veure aquesta imatge i aquest anglès d'aquest Dalí i aquesta barretina, potser ja valdria la pena. Tot i que jo ara, assassinats, no sé si és el millor moment per veure tanta, saps, tant de cosa fosca. No sé si ara estic en aquest mode de cosa fosca o necessito una mica més de color, com el vermell d'avui de les roses, eh? Vinga vermell per tot arreu. Perquè el groc dels plataners prefereixo no parlar-ne perquè encara em pica tot. No sé què ha passat avui, que encara pica tot. Res, escolteu, que arribem a la una de la matinada. Això vol dir que escoltarem les notícies d'aquesta hora i després tornarem amb més coses.
Espero que amb més trucades vostres. L'Anna ens ha trucat per explicar què havia passat aquest Sant Jordi, que estava tan orgullosa del seu net, però ningú més ha trucat per explicar-me el seu Sant Jordi, i això que ho va demanar un oient l'altre dia del programa. Per tant, jo us animo a compartir-ho al 93207474 com ha anat aquest Sant Jordi. I he explicat el meu, una mica així per sobre. Així que us espero d'aquí una estoneta, amb més preguntes i respostes vostres, reflexions les que us vinguin de gust, i encara tenim una conversa bonica post-Sant Jordi i, evidentment, els contes abans d'anar a dormir dels nostres benvolguts oients ignorants que no ho són gens d'ignorants a l'hora d'escriure. Vinga, fins ara.